sentit xiular. Ja ho entendran per què venim al divan, perquè no se sap mai què hi pot passar, eh? Ara els hi presento aquest senyor que xiula. Quan era un nen, aquest nen Joaquim mirava un llibre. Tenia 3 anys i abans dels 5 ja el llegia. Estudiava a l'aire lliure i en aquell moment el cel el travessaven els bombarders. Fa molts anys d'això. Ara són els nens el que el coneixen i el que l'estimen. Perquè es tracta, és una persona essencial. És un referent de la literatura infantil. També ha fet llibres per grans, però és els nens qui el volen. Ha venut gairebé 1 milió d'exemplars dels seus llibres. 1 milió de llibres.
Pues que n'he publicat molts, també, eh?
Sí. 1 milió de llibres! Avui s'estira al divan del suplement a Catalunya Ràdio, Joaquim Carbó. Que és bonica aquesta cançó, eh? Els acoplarans aquí, que se'ns acoplaran, Quim.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost.
Avui en Joaquim Carbó Mas Llorenç ens omple de vida aquest divan i ens fa molt de goig, Quim. Com estàs? Jo tutejo, ho he de dir als oients, perquè fa molts anys que ens coneixem. I ara, quan ha entrat, ha dit pobre de tu si em parles de vostè.
Estic molt còmode, molt còmode, sí, sí. I com que és una hora ja així avançada, si em clapo ja em despertem.
No, i ara, i ara, i ara.
Amb aquesta música de fons.
De fons. Així, sí, sí. Aquesta cançó, no?, que parla de vostè, el pare, pare... Sí. Amagui-ho tot abans que arribi l'estiu, amagui tot el que és viu. Té a veure amb el nen, clar, compte tu, ha nascut, va néixer el 32. El 32, la Guerra Civil Espanyola...
Faltaven no, 4 anys.
I no es pensava en aquell moment, eh?
No, no.
Aquell moment, sobretot, no sí, es vivia.
Jo en aquell moment no pensava res, eh? Perquè acabava de néixer i doncs no, evidentment, no tinc records d'aquella època.
Et sents un nen de la República? No,
home, no, és clar, perquè és que quan comença la guerra, tinc 4 anys, doncs no em sento res, era un nen que tenia ganes de jugar, i prou.
I prou. Ara sí, el pare era ben bé de la República, no?
Sí, sí, és clar. Sí, sí,
i es va haver d'incorporar l'exèrcit de la República.
Sí, 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 però va fer una mica de trampa, per això.
Ah, sí?
Sí, perquè...
Què va fer?
Com que era casat i tenia fills i així, doncs... es va apuntar voluntari per poder triar cos. I llavors el van destinar a carabiners i va estar en una mena d'hospitals de segona línia. O sigui, no va haver d'intervenir amb accions bèl·liques, diguem-ne.
Ara, de tota manera, va acabar, com si diguéssim, sense llibertat, empresonat, també.
Home,
no?
I tant, sí, sí. Primer va passar en un camp de concentració francès, però el van deixar anar de seguida, llavors va poder... la guerra ja estava pràcticament acabada, el van fer presoner, va estar a Irún, i va passar per Irún, em sembla, i el van tancar a San Pedro de Cardeña, que era en el castell del Cid Campeador.
Compte.
Un lloc amb runes gairebé així, però que hi havia una quantitat de gent considerable. Després he conegut alguna persona que també hi havia estat, però que no havia coincidit, devia coincidir amb el meu pare, però que no es coneixia, no? Mm-hmm.
Tu vas néixer a Caldes de Malavella, per tant, situem-nos a la selva, el 1932, i dèiem que quan tenies 3 anys, el 35, ja tenies llibres a les mans i començaves a aprendre a llegir, eh?
Sí, més o menys sí, sí. A casa, evidentment, no anava a l'escola. En aquell moment els nens de 3 anys no anaven a escola.
Ni guarderies, ni escoles bressols, ni res,
les guarderies no s'havien inventat encara.
Encara no.
I les maternitats tampoc. La gent naixia a casa amb ajuda dels veïns o d'una
llevadora que venia, sí, no? Sí, o sí, les dones que en sabien, no? Les dones prop. No,
però en aquest cas la llevadora era una persona que es va distingir després perquè els seus fills van tenir una projecció. Un d'ells va ser el fundador de l'Orquestra Meravella.
Conta.
El mestre Ferrer, que li deien.
Sí.
Doncs la mare era la llevadora que va atendre la meva mare en el poble.
Tot això passava a Caldes. I estudiaves, vas anar a l'escola municipal després, eh?
Sí, estudiar és molt relatiu, no? Perquè, doncs, de 5, 6, 7 anys anàvem. I, a més, com que hi havia por dels bombardejos o així, i després hi havia una de les mestres, era molt aficionada als soldats, doncs
festejar. Aficionada als soldats?
Sí, doncs ens portava...
Així en general, a mirar-se'ls, Albert, per a mirar-se'ls.
No,
intimar.
Sí, està clar, conèixer-los. Sí.
Ja, conèixer-los profundament i a fons.
Llavors anàvem al bosc, en un lloc que en diuen la Pedrera,
sí,
i allà a l'aire lliure ens feia algunes lliçons i, a més, doncs, ens deixava jugar molt i ella s'entretenia xerrant amb algun soldat.
Exactament. Amb el soldat. Està bé, sí, sí. Eh? Aquesta mestra no és la Vicenta.
No.
La Vicenta Ibáñez és un monument, eh?
És un monument.
Qui era la Vicenta Ibáñez?
La Vicenta Ibáñez, Vicença, em sembla.
Vicença?
Sí, perquè Vicenta s'hauria de ser valenciana.
Clar.
Vicença era d'aquí, oi? Era filla d'un artesà que havia fet alguns dels ferros d'en Gaudí en el carrer, ja em sortirà ja algun moment o altre, on hi havia hagut el cavall fort, home, el carrer a Gràcia.
Jo.
Punyeta, doncs, escolta.
Gràcia, és Punyeta, ara mateix no
m'ho carrer Carolines, al carrer de les Carolines, sí. Que hi havia allà un edifici, la Casa Vicenç, és allò, oi? Alguns dels ferros allà els havia fet el pare de la Vicenta Ibáñez, que vivien, van passar a viure allà al carrer de les Carolines, però més a la vora de la feina.
I per què dius que és una de les dones de la teva vida?
Perquè ho és. I vaig anar a parar... Bé, acabada la guerra, doncs vaig a parar amb una escola que es deia el Col·legio Acadèmia Catalunya, que era una entitat molt macarrònica i portada amb un aspecte molt tradicional. Llavors el meu pare va sortir de la presó, ens vam veure començar a veure una mica les orelles, i a la vora casa s'havia fet una escola que es deia Institució Escolar Lepanto, que a la plaça Cardona, que ara hi ha un edifici gran, i en aquesta torre s'hi van instal·lar alguns dels mestres represaliats del Blanquerna, de l'escola Blanquerna, no la Blanquerna actual, sinó la Blanquerna d'abans de la guerra, que és on hi ha ara l'Institut Menéndez y Pelayo. I llavors alguns dels mestres van fundar aquesta escola a Lepanto, uns altres van fundar la Montàbor i uns altres van fundar el Virtèlia. I aquesta del Lepanto era tocar a casa i els pares van ensumar que allò era una cosa diferent i que estaria bé, i m'hi van portar. I al cap d'uns mesos vaig anar a parar a la classe de la Vicenta Ibáñez, que va ser fantàstica perquè em va obrir el món, va obrir els ulls a un món, doncs, una mica especial i a un sistema pedagògic molt diferent del que havia tingut fins aquell moment.
És curiós, que els mestres i les mestres hagin estat capdals en la nostra vida.
Molt,
tots
som
capaços
de
dir en positiu i a vegades en negatiu també aquestes persones que tenen una responsabilitat immensa, eh? No,
tant,
no solament
tant,
amb la transmissió de coneixements, sinó amb la transmissió de valors, amb la manera d'entendre la vida, eh?
I tant. Vaig passar de la palmeta del Col·legio Catalunya, aquell que hi havia un mestre que tenia una palmeta, que era una peça de fusta com...
Que picaven els dits.
Sí, els dits i la mà. I,
el palmell de la mà.
Sí, la palmeta.
Si no et portaves bé. Tu no portaves bé, Joaquim?
Sí, portava bé, Normalment, sempre per discreció, més aviat per por. No per ganes de fer-la, sinó per por a la represàlia.
Uh-huh. Què diries de la mare i què diries del pare? En positiu de la mare, què recordes?
Home, que doncs, és allò que diu que es treien les coses de la boca per donar-t'ho a tu en època d'escassesa. Jo recordo encara doncs, com en algun moment buscar un rosegó de pa a casa, doncs obrir un calaix...
Del pa.
Sí, sí, i mirar i no trobar-n'hi. Durant bastant temps jo vaig ser l'encarregat d'anar a comprar el pa, d'estrapar-lo, un cop tornava de l'escola. La mare era l'època del racionament. Havies d'anar al forn amb una cartilla, allà t'aladraven o
t'aixaven... Un segell, no?
La peça del dia. Sí. I després, cap a migdia o a partir de l'una, quan sortia d'escola, passava jo allà a buscar una barreta d'aquelles de pa
prima,
tan...
I
horroroses, vermelles, de blat de moro eren, era molt dolent, però esclar, s'havia de menjar alguna cosa o altra. I això m'ho venien amb un preu més elevat, perquè era el que havia sobrat de la fornada, t'ho venien al mateix forn d'estrapar-lo. Unes barretes de pa que me'n recordo perfectament, que hi havia uns guàrdies dels grisos,
sí,
que entraven en el forn a mig matí i se'n feien servir dues, sense cartera de racionament, i pagant-los a preu de racionament. I llavors els esperava la dona o una amiga o alguna coneguda fora al carrer, li donaven aquestes barretes i aquestes dones anaven al Mercat de la Llibertat a Gràcia a vendre-ho i deien: tengo pan, tengo barritas. I llavors deies: doncs doni-me'n una. S'arremengaven, portaven en el refajo, allò així, ho treien de sota les faldilles i et donaven una barreta de pa d'aquestes. Això és...
És dur, això, eh?
És dur perquè, esclar, i en aquell moment jo ho trobava natural. No? Era la vida de cada dia, era el que havia vist jo, no m'escruixia tot això. Però després, quan hi penses que de vegades llences un tros de pa o el que sigui, i dius: ostres, això l'haguéssim tingut en aquells moments.
La generació que heu viscut la guerra no llanceu el pa.
Alguns sí, sí. Jo no,
No n'he conegut. Jo que llencin així, alegrament, sempre hi ha un... com que costa,
sí, esclar,
eh?
És que allò, el nostre pa,
és
cada
dia... És un símbol, allò, de llençar... Sí, el pa no es llença, la frase jo la recordo, el pa no es llença.
Sí.
I quan es deia el pa no es llença, s'estava dient moltes altres coses.
Sí, evidentment, que no s'havia de malbaratar res.
Res.
Sí.
La mare com es deia?
Maria.
Era una dona tendra?
Sí. I víctima de les circumstàncies, també, doncs... esclar, ara explicar aquestes coses és una mica fumut, oi? Perquè, va perdre les dents i la feina va ser per comprar una dentadura, per anar al dentista, no? Perquè és que això que fem ara, dius: mira, aquí sento una fiblada del dentista, allà et posen anestèsia, t'arregla, et posen un implant, el que sigui...
Previ doncs, pressupost, sí, que no és mai barat.
No. En aquell moment va costar molt que pogués tenir un...
del
que es pogués arreglar la dentadura, oi?
I el pare? El pare com era?
El pare era petit.
Petit de menor?
Sí. Me'n recordo que una vegada la mare va portar unes sabates a arreglar, unes sabates d'ell i unes sabates meves, el sabater Pagot, el remendón, que en dèiem, perquè li posés mitja sola. I va dir: a les del nen, posi-li unes soles ben dures, eh?
Ah.
I quan les van a buscar, li va dir: mira, en aquestes havien posat... Oh, però si són les del meu marit! Perquè tenia el peu més petit que el meu, això quan jo ja tenia 14 o 15 anys.
I quins valors et van transmetre els pares?
Ui, no ho sé. Doncs a mirar prim.
A mirar prim.
A mirar prim, sí. A no estirar més el braç que la màniga. A donar valor a les coses materials que podies disposar. I doncs, el pare, sobretot, a llegir. En algun moment, quan ja s'havia tornat i ens havíem restablert l'ordre normal a casa, doncs, al vespre, ben sopat, llavors no teníem ràdio, teníem una ràdio de galena, que només la podies escoltar doncs, amb una mena d'auriculars, i com que doncs, només n'hi havia dos, doncs no podíem escoltar tots. Doncs llavors, televisió no s'havia inventat. I doncs, me'n recordo que ens va llegir tot el Tom Sawyer seguit.
Oh, que divertit!
Les aventures de Tom Sawyer.
En realitat, tu tens cara de Tom Sawyer, perdona.
Ah, sí? No, sí. Era un trapella, jo sóc un bon nas.
Jo veig que el desig de trapella hi és.
Sí que hi era, sí. Jo pel carrer, que vaig jugar molt pel carrer en una època, per aquests barris, precisament, una mica més enllà, cap al carrer Balmes, Vivíem a Sant Gervasi en un carrer tronadíssim que continua sent molt tronat, que es diu el carrer Dènia, i llavors era el número 8, però ara no sé quin número deu ser, perquè van canviar l'ordre, el sentit, o així, oi? I m'havia fet un tip de jugar i veia com trencaven vidres i com tocaven timbres. Jo normalment em delia, però m'ho mirava des de la cantonada...
No tocaves el timbre, no gosaves.
No gosava. Una vegada li vaig penjar una llufa amb un individu el Dia dels Innocents, i es va tombar i li vaig haver de treure, perquè en lloc d'apretar a córrer vaig quedar garrativat.
Sí. Em va dir,
treu-me això de l'esquena.
Sí, senyor. I a l'escola estudiaves?
Sí, força. Sí,
força.
Sí, també amb discreció, per això. Sí. No era cap llumanera, no era tonto, tampoc, però... Sí.
Jugaves a pilota, corríeu pel bosc, agafàveu la fruita dels camps, això ho
també,
expliques
sí.
en l'obra Pantalons Curts,
Exacte, sí. Jo pensava, d'on t'ha tret això?
Els dollargs, donem fe que el senyor Carbó, els dollargs. Però va costar, eh? Quin va ser el moment que vas passar dels curts als llargs? És un moment important, com un ritual,
sí,
no?
Sí, als 13 o 14 anys ja... Me'n recordo que anava a l'acadèmia pràctica a aprendre taquigrafia i algunes altres
coses. I mecanografia,
coses.
També?
Mecanografia ja en sabia. Ja havia anat a una altra escola a aprendre'n.
I cliques allò, piques amb els 10 dits?
N'hi ha algun que ja s'ha tornat mandrós i que ja...
M'ha dit petit? De la mà esquerra, potser?
Sí, potser sí.
Mira
potser
que vigilaré, eh?
Sí, doncs em sembla que s'ha jubilat.
S'ha jubilat, ja.
No, però procuro fer-ho encara, sí. El que no sé és escriure cegues, eh? Això no ho he sabut mai.
Això que ensenyaven era molt difícil.
Molt.
Deia, no miri el teclat, diu, és que si el miro em va millor. Diu, però
sí,
n'aprendrà sense mirar-lo.
Sí, no,
evident, però
eh?
Deixi'm el mirar una mica. Et va passar això, tu?
Sí.
I els exàmens els vas passar?
No, és que de mecanografia no m'examinava. Vaig anar purament en un lloc que n'ensenyaven.
I de taquigrafia en vas examinar?
Taquigrafia, sí. Ui, vaig ser una matrícula d'honor dues vegades. És que era una assignatura del peritatge mercantil.
Que era aquelles coses que s'estudiaven abans, no?
Exactament, sí.
Que era una mena com de comerç.
Bueno, és que era el peritatge mercantil.
Era més important que el comerç,
no? Sí, 5 cursos oficials a l'Escola de Comerç, al carrer Balmes, on hi havia hagut una presó de dones, que després el meu pare ja hi va anar a estudiar el peritatge mercantil, i jo vaig acabar a fer els 3 últims cursos. I doncs això del que dèiem dels pantalons curts, jo anava a la classe de taquigrafia a l'Acadèmia Pràctica, era majoritàriament femenina, eren noies que es preparaven per ser secretàries. Sí.
Sí, perquè això de la taquigrafia, per què ho vas estudiar? No havies pas de prendre notes per fer cartes?
No, o sí.
O sí?
És que formava part del pla d'estudis del peritatge mercantil.
Encara fas notes amb taquigrafia?
No, però hi penso.
Oh, que divertit.
Ara mateix estic escrivint Sílvia Còpolo amb taquigrafia, sí.
Poses la S i la resta, ja s'ha acabat.
Em surt, eh?
Surt.
Ara mateix estic dient em surt i quan hi penso... Poden sortir les coses.
I no costa després traduir el que has pres amb taquigrafia, perquè és allò o no?
Sí. Jo havia anat a prendre nota d'algun discurs i tot en l'Ajuntament.
De Barcelona?
Sí.
Que feies això?
Perquè llavors vaig treballar a la Caixa i una vegada el director va anar a l'Ajuntament a fer un discurs de no sé què i em van delegar a mi, perquè en aquell moment encara no hi havia el gravador? Les cintes magnetofòniques.
Sí, en aquell moment
començaven. I em sembla que un d'aquests discursos es va gravar amb cinta i jo em prenia notes. I després el vam reproduir ajudats per la cinta, perquè era imperfecta, i per les notes que havia pres jo.
I llavors va fer el text perfecte.
Sí, exactament. No t'he acabat d'explicar el dels pantalons curts que m'has preguntat. Com que tot eren noies, doncs jo entrava allà amb un pet de cames, allà que déu-n'hi-do, i ganàpia, i amb pantalonets curts, i el primer dia que vaig presentar-me amb pantalons llargs, la mestra, que es deia Benedé, me'n recordo perfectament...
Com es deia?
Benedé, de cognom.
Benedé.
Em va dir, senyor Carbó, el felicito i a veure si a partir d'ara sempre més es presenta amb pantalons llargs.
Clar, perquè
les noies rient allà, jo vermell com un pigot, li vaig maleir els ossos.
Pobra senyora.
A la senyora, sí.
Però estava parlant d'una mena de ritual, no? Diríem, un ritual de pas. Canvi de pantalons curts a pantalons llargs.
Sí,
és un ritual de pas.
N'havia tingut un per la primera comunió, però l'endemà la meva mare me'ls va retallar ja, perquè...
Els pantalons de la primera comunió te'ls va retallar?
I tant.
Per fer-lo servir més de diari o què?
Sí, perquè allò ja no anava, no anava amb els hàbits. El nen de casa havia d'anar, tenia 10 anys, havia d'anar amb pantalons curts.
Avui al divan l'escriptor Joaquim Carbó.
passejant per Barcelona un dimecres cap al tard. He pensat ja fa una estona que no estic enamorat. M'he dit, tinc quatre pessetes, que és el que val un cafè. Ara que les tinc, les gasto, i així ja no les tindré. Un rellotge deia l'hora i l'asfalt llueix per mi. No tinc el foc que em demana qualsevol barceloní. Fa baixada o fa pujada, ja no recordo el que fa. Em saluda una noieta perquè canto en català.
En Quico Pi de la Serra, aquí amb aquest passejant per Barcelona, no?
Quines cançons, eh? Més sí. Maques, eh? Aquesta i la del...
Explica una història.
Sí.
Una història d'un temps, no?
Sí, la tot gent... això jo vaig viure, evidentment, el naixement de la nova cançó, que va ser fantàstic, era una cosa inesperada, eh?
I espero cap pretendent. Aquesta noia m'intriga pels seus ulls i el seu accent. Com que sóc valent, la deixo. Les intrigues em fan por. Malgrat les quatre pessetes, un quan vol és un senyor. El...
Recordes aquell cubell d'aigua? Sembla que era el dissabte, no?, el dia de banyar.
Sí.
Un dia a la setmana.
Un dia a la setmana.
Aigua freda i la barreja d'alguna olla d'aigua, si pot ser bullint, que s'hagués escalfat fins a bullir, en un fogó de carbó, en un fogó de petroli.
També, sí, sí.
Allò
sí,
gairebé
sí.
Més que banyar i rentar hauria de ser escatar.
Sí, perquè, perquè de vegades els turmells...
Però doncs, era negre.
Sí. Jo es pot dir que no vaig fer net de debò fins que no vaig entrar a treballar i vaig jugar a futbol, que llavors almenys un cop a la setmana tenies la dutxa assegurada, però una dutxa que et portaves el sabó i tot. No era allò de treure la suor de sobre, no, sinó que era...
Rentar a fons.
Rentar a fons, sí.
Però esclar,
sí.
En aquell moment, d'entrada no hi havia els mitjans, eh? Però tampoc hi havia la cultura aquesta de la higiene, la dutxa diària...
No, però a casa érem nets, eh?
A casa érem
això,
nets.
Abans hem parlat de la mare, vull dir...
Sou de casa neta.
Sí, la meva mare era molt polida.
Polida
i endreçada. El que passa que no tenia mitjans. Havia la roba... Recordo els panellons que li sortien a les mans.
Del fred.
El fred. Havia de rentar la roba de casa amb un cel obert, que hi havia l'aigua allà, no podies tirar aigua calenta ni molt menys perquè escalfar un safreig era impossible.
Un safreig amb aigua gelada i el sabó aquell d'escames lagarto.
Exacte, el que hi havia de sabó, perquè de vegades no arribava ni a sabó. Sí.
No arribava ni a sabó.
No.
I el corrent elèctric, recordes quan el vau tenir ja de manera habitual? No sé si era casa dels avis.
No, això era casa dels avis. A Barcelona en vam tenir sempre.
Perquè, clar, vivíeu a Barcelona, quan us vau instal·lar a Barcelona...
No, és que aquí hi ha en algun lloc hi ha algun error. Ja ho he llegit en algun lloc que diu...
No, a Sant Gervasi, no?
Sí, però a Barcelona hi vam viure sempre. El que passa és que durant la guerra... Jo vaig néixer a Caldes perquè la meva mare era filla de Caldes i va anar a casa...
Va anar a parir
a casa dels pares.
Ve-t'ho aquí.
Però vivíem a Barcelona ja, en el carrer de la Perla.
Sí.
I llavors, a la vora del Teatre Lliure, que és un altre dels meus referents, oi? I llavors, doncs, quan ja tenia un mes o una miqueta més, doncs, em va portar cap a Barcelona, a casa, a viure, doncs, a casa, al carrer de la Perla. I esclar, hi ha una mica de confusió en la Viquipèdia, en algun lloc d'aquests així, diu, quan es van instal·lar a Barcelona... No, d'instal·lats ja estàvem instal·lats.
Era només un cop nascut,
Exactament.
I em van portar cap a Sant Gervasi.
Llavors a Gràcia.
A primer Gràcia.
Al carrer de la Perla. I després, quan ja tenia un any, llavors vam anar a Sant Gervasi i d'allà ja no ens vam moure, ja no em vaig moure fins que em vaig casar.
Dius que el pare havia estat un temps en un camp de concentració?
Sí, a Sant Pedro de Cardenya, sí.
I tot això com es vivia a casa?
Jo no, com a cosa normal, em sembla, eh?
Com a cosa normal?
Sí, perquè era el pa de cada dia. El que no li havien matat un, li havien matat els altres. I un estava a la presó, l'altre... El dia que van venir, la nit, que van, a la matinada, que van venir a buscar el meu pare a casa per emportar-se'l a la presó, la meva mare va sortir al balcó, va veure com se n'anaven, i es va quedar allà al balcó, doncs, garratiada, també. I en aquell moment arribava un veí que treballava en una fàbrica de sifons que hi havia per allà a la vora, que treballava fent el torn de nit. I quan va arribar, diu, senyora Maria, què fa aquí fora aquestes hores? I diu, se m'acaben d'emportar el marit. I aquell home va renegar com una mala cosa perquè havia estat un patruller i al cap de poc temps el van venir a buscar amb ell, també. Mm-hmm. O sigui que en aquell moment tenir algú tancat al camp de concentració, a la presó, o el que sigui, era normal. Era,
sí. Era un temps que hi havia moltes dones perquè els homes justament estaven agafats. Recordes les dones?
Bueno, les dones, sí, està clar. Jo les dones recordo les de les fàbriques del voltant de per allà, la plaça Cardona, que ara tot allò és un recurs residencial. Hi havia un parell de fàbriques de tèxtil i tocava la sirena i veies, doncs, la gent quan sortia de casa i moltes dones que anaven cap a treballar.
Uh-huh. Em consta que el pare el van detenir després que ja havia tornat per haver escrit uns textos...
Sí.
Anticlericals.
Exactament, sí, sí.
Clar, van considerar que eren subversius.
Sí.
I van anar a parar, on van a parar, llavors?
Va anar a parar primer molt a la vora d'aquí, en el carrer Urgell, en un garatge que hi ha, que el van convertir en un centre de retenció. I l'havíem anat a veure, això també me'n recordo, quan li vam portar una manta perquè pogués abrigar-se una mica a la nit.
Ai, pobre, si estem parlant d'això, de fred, de calor, de menjar, de coses molt bàsiques.
Sí. Allà s'hi va estar uns dies. I després el van portar a Sant Elies, al carrer Sant Elies, en un lloc que té fama. Això també és curiós, que un dia passava per allà amb taxi i el taxista em va dir, mira, diu, aquí en aquest convent i aquesta església hi havia hagut una txeca republicana.
Una txeca?
Una txeca republicana. Jo dic, sí, dic, i una txeca dels altres. Diu, què vol dir dels altres? Dic, home, doncs una txeca franquista. Diu, com? I dic, jo, aquí havia vingut a portar menjar al meu pare. O sigui que el que havia sigut una txeca, es veu, molt dura en temps del... durant la guerra, en la que hi tancaven capellans, gent de dret, o sigui, doncs ja la van aprofitar un cop es va acabar la guerra per tancar-hi els del cantó oposat, diguem-ne.
Hi ha una manera de valorar si en una casa tenien el mínim, més enllà del mínim, o fins i tot, diríem, vivien folgadament, la quantitat, el nombre d'aixetes que hi havia en una casa?
Sí, és veritat, això sí. Jo he escrit un article...
Això ho expliques tu,
sí, ho explico,
i això és molt bonic.
Vaig publicar un article que es deia Qüestió d'aixetes, i era per valorar el nivell de vida, sí.
Una aixeta que era al pati, no? Hi havia abans,
No, aquesta aixeta era la cuina.
La cuina era el centre de les cases, on hi havia la vida.
Sí. Doncs a casa teníem una aixeta a la cuina, i prou. I ara, doncs, cada casa... Ara, passem comptes, no?, 14 o 15 o més, i si contem que tens una caseta fora, un pis, un apartament o així, doncs te'n vas a 25 o 30 aixetes, com aquell carrer.
I les comptes, les aixetes de les cases?
Home, per fer aquest article sí, que doncs em xocava, pensava, és una qüestió, el nivell de vida és una qüestió d'aixetes. I esclar, les vaig comptar, home, però és que no costa gaire de comptar.
Dius. No, però a mi no se m'hauria acudit mai, vull dir, has de pensar en voler-te mirar la vida en funció del nombre d'aixetes per calcular el nivell de riquesa que hi ha.
El dia que facis una entrevista amb un lampista, llavors aquest t'explicarà les aixetes que hi ha a cada casa.
Carbó, Joaquim, 82 anys, i en canvi mantens aquesta mirada com de curiositat davant de la vida.
Sí, i tant, esclar que sí.
Esclar, aquell que té la curiositat sempre és jove, qui té la curiositat dins seu.
Mira, a casa tenim l'avantatge que tant la meva dona com jo som molt tafaners. I per exemple, vivim a l'últim pis d'un immoble que hi ha 9 pisos i coneixem perfectament
tots els veïns,
i
la seva vida.
I pràcticament, sí, la vida i miracles. I, en canvi, hi ha gent que va pel món sense... Diu, aquí, aquell viu aquí a l'escala, aquest... Amb...
Sí, però jo parlo de la curiositat, de la sorpresa, de treure-li la punta, d'agafar-t'ho per la vessant de bon humor, la cosa vital.
Sí, és clar, si vols explicar coses, doncs no tens més remei que saber coses que passen, no?
I aquest home que ha estat 40 anys a la caixa, de 8 a 3?
De 8 a 3, sí.
A la tarda escrivint llibres?
Exacte, sí.
Per què va decidir que el seu món més important, perquè també per als adults, però sobretot has escrit pels nens i pels joves?
És que jo sempre he estat una mena d'escriptor utilitari. Jo m'he adonat que jo no he anat a la universitat, no sóc cap intel·lectual, lectures, doncs, moltes, sobretot de novel·la, però llibres de pensament i tot això, doncs no m'hi he dedicat. I quan vaig tenir l'oportunitat, quan començava a escriure, i l'any 60-61 es va crear el Cavall Fort,
Tu hi eres allà,
sí, però...
junt als culpables.
Sí. Doncs quan em van demanar de participar-hi,
sí,
se'm va obrir un món nou, diferent, i a partir d'aquell moment, en ser ben acollit, més ben acollit que en el món dels adults, que en el món de la literatura per adults, doncs m'hi vaig dedicar, doncs... No dedicació plena, no, perquè els matins treballava a la caixa, oi? Però m'hi vaig dedicar moltes hores. Llavors vaig passar a formar part del Consell de Redacció molt aviat, al cap d'un any, em sembla, una cosa així, i he publicat molts contes, articles, guions, i sobretot he participat una mica en les decisions del Consell de Redacció.
Que és important, sí.
Sí, que més o menys que és els que hem orientat una mica la publicació cap a on havia d'anar. Uh-huh.
Qui era la Maria Novell?
La Maria Novell era una veïna del carrer Dènia.
I què?
Doncs una altra de les dones de la meva vida.
Sí, què vau fer? Què et va permetre descobrir?
Doncs sobretot la literatura, el món de la cultura. Ella em va encarrilar per la literatura, m'anava a encarrilar també pel món de les pedres. Ella era llicenciada en filosofia, era...
Gemòloga, potser?
No, però els monuments i els edificis antics, la història, uh-huh, l'apassionava. I em va portar alguna vegada, doncs, a fer una visita pel barri vell, així, però es va donar, era molt intel·ligent, i es va donar de seguida que m'anaven més els llibres que no pas les pedres. I llavors ho vam deixar córrer. Però la música també, em va encarrilar una mica cap a la música.
Mercat de Sant Antoni.
Sí, això era amb el pare.
Els diumenges, eh?
Alguns diumenges del dematí, doncs... És que en aquella època, estem parlant ara dels anys 40, no hi havia llibres, pràcticament.
No hi havia llibres.
Els llibres que hi havia, que s'editaven de nou, doncs eren històries de sants o llibres tots vistos des del punt de vista de l'òptica del règim que hi havia en aquell moment. Algunes novel·les també, està clar, però normalment eren les novel·les molt macarròniques, no, la Fabiola i aquestes coses. I llavors en el mercat dels llibres vells podies trobar moltes coses. I algunes de les que vam trobar van ser coses també molt, molt fluixes, però que al meu pare li havien agradat molt quan era petit. Per exemple, doncs, algunes històries d'aquelles amb fascicles de continuarà, sí, i en vam comprar algunes.
Tot ben senzill i ben alegre, en creureu mort, jo no hauré mort. Faré vacances, faré vacances. El color negre que m'estime se'n vindrà en mi. Jo sol de negre bebeu conyac i vi cassalla, i si m'arriba el pressupost, i si m'arriba el pressupost, bebeu bon whisky, ràpidament emboteu foc. Soc valencià, soc valencià, i amb una capsa de cartró, si no es molestia pels amics, fiqueu la pols d'un servidor i el millor llibre de poemes d'aquell poeta que creieu és per anar passant l'estona amablement.
T'hem d'agrair, Joaquim Carbó, que ens hagis triat avui també una cançó de l'admirat Ovidi Montllor, eh?
El vaig conèixer personalment, eh? I vaig tenir una relació breu, però ens apreciàvem, eh? Sí. I el que lamento és que va acabar molt malament, perquè ens va acabar gairebé, doncs, la misèria, no? Em sembla així.
No, la misèria ben bé no, però mira, doncs, ara...
Molt abandonat.
Bueno, potser no prou valorat, eh? Però sí que ara que dius això, al llarg de la vida i això dels micròfons i de Catalunya Ràdio té que has pogut parlar, no?, que és un privilegi amb moltes persones. I en les últimes entrevistes, o potser en l'última, molt pocs mesos abans que morís, l'Ovidi deia que què et fa por a la vida? I a la vida li feia por passar gana. Clar, estem parlant d'una època en què la gent vivia molt bé. Li feia por no arribar a tenir el mínim per sobreviure, algú que era un artista tan integral en tantes facetes, com a autor,
com a actor,
com a recitador, com a home de cultura, no? Que havia arribat aquí amb no res, amb les maletes.
Sí, sí, sí. El vaig veure a l'Aliança del Poble Nou, una de les primeres coses que va fer, feia de Querubino a les noces de Fígaro, i va ser emocionant perquè va cantar una cançó i tothom va quedar embadalit.
Us tornaré a emprenyar amb les darreres cançonetes, amb les darreres cançonetes. Potser d'entrada us estranyeu, bé per al físic o la veu, però seré altre cop jo, doncs com el mestre Maragall, també crec jo amb la resurrecció.
I aquí l'Ovidi diu que creu amb la resurrecció, i tu tot això de la resurrecció aquí, allà, Déu pel mig, com ho veus?
Sóc agnòstic, jo.
Agnòstic?
No? Sí, 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 sí. No em preocupa. No em preocupa.
No et preocupa. Però quan mires ja l'obra feta, l'obra vital, no solament l'obra com a escriptor, i penses el que ja has fet per la gent que estimes, per els fills, per als que vindran, què et sembla que és el més important? El que sí, el que dius, jo voldria somratllar això.
No entenc.
Del que has fet?
Del que he fet?
De què n'estàs més orgullós? Ara s'obre de braços, mira el cel, en carbó, i diu, quina pregunta m'has fet, com plor.
Sí, sí, és que no em sento orgullós de res.
Home, doncs potser ja va sent hora, que ja en tenim 82.
No.
Com que no?
No. He complert amb les coses que em venien de gust fer, m'he divertit molt. Això és molt important, això.
Sí, si t'has divertit ja et diverteixes.
Sí, encara.
Ja,
sí,
prou que ho noto, sí. Ja, sí. Ja a l'Averna, mireu, tots aquests que us divertiu tant.
No, home, no, mira, doncs, teatre, cine, música, i tot el que puc. Doncs l'altre dia vam anar a la Sala Beckett a veure els vells temps, escolta, una cosa dirigida pel Sergi Belbel, del Harold Pinter,
fantàstic.
La Sílvia Bell, bueno, escolta, sí, doncs, treure el suc al màxim.
A la vida, a la cultura.
Amb una condició, sobretot.
Quina?
Sense fer mal a ningú.
Clar, és que tu ja, a cavall fort, quan feies contes, promovies una actitud ètica, també, per la gent jove, eh?
Més o menys sí, està clar. No, jo crec que s'ha de parlar de tot, però intentar no deformar. Sobretot en els nanos, no dir-los que els dolents sempre guanyen. Això ja se n'adonaran més endavant, no?
Això era amb el Patufet, que guanyaven sempre els bons, no?
Els bons, sí. No, i en el meu cas, doncs, tampoc. No faig que els bandarres en sortin amb les novel·les. I normalment, amb les novel·les infantils, no. Però ja se n'adonaran més tard. Ja.
Vicenç Villatoro, Jaume Cabré, Maria Antònia Oliver, l'enyorat Jaume Fuster, i també enyorat i estimat Quim Soler, vau fer un col·lectiu, vau ser molt revolucionaris, eh?
Molt, molt.
Per aquí havíem estat gravant amb en Quim?
Oh, esclar,
aquí, esclar. Aquest estudi, sí.
Quim feia aquell programa, que no me'n recordo com es deia.
Al final, amb els peus a la paret, no?
Amb els peus a la paret, ja.
Aquest era un, perquè ell deia que, esclar, et posaves a llegir,
també,
i, clar, en comptes de posar-te una mena de tamboret a sota, allò posava els peus a la paret. Sí, aquest era l'últim.
Ara ha sortit, fa poc, ha sortit la seva obra pòstuma, el París Vist, que és un totxo de 800 pàgines, que s'ha fet perquè ens l'han repartit entre uns quants amics, ens van repartir unes quantes pàgines, perquè ell ho tenia mecanografiat, així, i llavors ho hem passat amb informàtica, i ho han
condensat, no?
I ara va sortir el llibre no fa massa.
Ofèlia Dracs, què? Sí. Què fèieu?
De tot. Ens divertíem, també. És que
I
és
una
això,
mica prohibit i verd, tot això?
Va ser un llibre, el primer llibre, tot plegat. No, era les 10 pometes del pomer.
Ah, que va disfrutar, va. Per això quina època era? Era aquell moment que això no es feia,
Sí, ja hi havia la col·lecció aquella de l'editorial Tusquets, com es diu, la sonrisa vertical.
Faig el dibuix.
Doncs sí, home, la sonrisa vertical.
Amb la mà esquerra li he fet el dibuix aquí al carbó.
eren uns llavis a l'inrevés,
Com perquè, si diguéssim, és una manera de veure-ho.
No, ho eren, però... No eren els llavis que insinuen, no?
Tens aquí diversos premis per obres concretes, premis també per
pocs, al conjunt... Premis molt pocs,
Massa pocs en relació a l'obra, trobes?
Sí, i tant.
T'haurien hagut de premiar més?
Home, i tant.
A qui li diem?
Doncs als jurats.
Els jurats no estan per la feina, perquè clar, tu et diverteixes, no estàs per la labor de que tinguin els premis. Això va diferent.
Els últims que m'han donat tots són a la trajectòria, que són sense...
Sense dotació
econòmica.
Això sí, ni un ral.
Sí, ni un ral.
Un cèntim, creiem. Però la trajectòria té una altra manera de mirar-s'ho. És que s'adonen que han fet un error. Mira-t'ho així. El jurat s'adona que ha fet un error. I llavors es vol treure el sentiment de culpa. I diu, calla, li faré així un global.
Això estaria molt bé si fos veritat.
Ai, jo m'ho crec!
T'ho donen perquè ets vell.
No, home, i tant. T'ha de veure, espera't, esclama'ls. Però Víctor Català, aquest era el 64.
Sí, home, però quants anys fa d'això?
Home, i el 64, sí.
50 anys.
Home, però és que en tens molts de seguida. I a més, 20 anys, 30, 40, 50, passen de seguida.
Sí que passen de seguida.
Joan Santa Maria de Narrativa.
Aquest encara és anterior, aquest, em sembla.
No, és un any després. Recull sí, Francesc Puig i Llença, el Josep Maria Folk i Torres, el crític a Serra d'Or, el Joaquim Ruïra. Mira, més abans ja em deia, ja em dit, i tu què hi fas aquí? Que l'ignoscopi de l'aigua i el sol, la casa sobre el gel, l'ocell meravellós, en Miquel sobre l'asfalt, interfàs amb mosca. Llavors ja sí, clar, cap al 2000 comencen a fer conjunt de l'obra, el Jaume Fuster, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Sí. I el Consell Català del Llibre, també, trajectòria i Setmana del Llibre Català i tot això. Jo em vaig enamorar de tu dia que vas fer de la gorra.
Ah, la gorra, aquell conte.
Sí.
Sí.
Per nens que han d'anar amb gorra.
Sí. I aquell és... Allò va ser una anècdota que va explicar el doctor Estapé, que és un especialista...
Jordi
Estapé, que era germà del Fabià.
Sí.
I va explicar una anècdota per ràdio. Que em sembla que te la va explicar tu.
Ve-t'ho aquí.
Esclar.
Ara vas lligant. I t'ho va dir la teva dona.
Llavors m'ho va dir la meva dona.
Clar, que tu no ho vas sentir tot, es va saber.
La meva dona em va explicar... Diu, mira què ha dit la Sílvia Coppola amb el doctor Estapé. M'ho van explicar...
L'oncòleg, sí, clar, que aquests nens que han d'anar amb gorra, perquè estan rebent sessions de quimio i els cauen els cabells...
Sí. I llavors, doncs, vaig escriure el conte, que em va sortir bé. Vull dir que de vegades t'expliquen una cosa molt interessant i et surt un pitafi, no? I aquest conte a mi em sembla que està bé. I que cada any quan fan aquesta festa de posen la gorra, l'haurien de treure.
Sí.
Però no l'editorial...
Què vols que li truqui? Vols que els truqui els de l'editorial? A veure, truquin al carbó aquí.
No saps què passa amb les editorials?
Què passa? Sí.
Que cada vegada que hi ha un canvi de direcció a l'editorial...
No, tu que me'ls envies.
molt bé.
Nosaltres els truquem. I llavors, quan facin aquest xou que hi hagi en carbó allà...
Sí. I vaig anar un any, el primer any em van convidar.
Què vol dir el primer? Però... El primer i el segon i el tercer, tots hi hauries de ser. Hi hauríem d'inventar una cosa diferent cada any.
Molt bé.
Sí? M'ho compres?
Molt bé.
Anem anant.
Entra... La tranquil·la tarda pel fosc camí de la mirada.
Ai, que és bonica aquesta cançó del pas de la tarda d'en Raimon,
I de l'Espriu.
Sí, esclar.
És que si no fos per l'Espriu...
Pels bous del sol endins del blat, quan més perfecte mor la flor a l'aire lleu, el gran dolor d'aquest camí de la mirada.
Molt maca.
És preciosa.
És que aquell disc de les cançons de la Roda del Temps són una meravella.
En vinil, El deus recordar en vinil.
Sí, oi tant.
La tranquil·la tarda.
Aquest és el senyor que va escriure La casa sota la sorra.
Enllà del mar ben treballat pels bous del sol endins del blat, quan més perfecta mor la flor a l'aire lleu pel gran dolor d'aquest camí de la mirada.
I la casa sobre un gel i un xicot de sort, i el dia que en Cecília es va perdre, i el solar de les rates, i el vol del colom, i la casa sota el mar, i la calaixera dels comptes, interfàs amb mosca, que és molt volgut, eh? Aquest títol és brutal. Eh? Amors a primera vista, faig un salt, eh? La casa sota les estrelles, les cases hi són molt.
Molt, molt.
L'home que es va aturar davant de casa, la casa sobre les mines.
És que el meu avi era palet, eh? I el meu fill és arquitecte. Sí, jo havia de fer cases de paper, és clar.
Clar, ja ho veig.
Ara l'aire lleu pel gran dolor d'aquest camí de la mirada.
I ara com et veus al país? Tu que ets un home sempre que has treballat tant pel català, per Catalunya, com ho veus això?
Gairebé m'estimaria més no parlar-ne, eh? Perquè sí, em fa por tot plegat. Por, sí.
Els canvis fan por?
Sí. Em fa por el...
Com se'n diu d'això? No.
La decepció que hi pot haver en un moment determinat. De la mateixa manera que s'ha inflat de cop, es pot desinflar del tot. I llavors tornar a començar, i ja, ara ja em desmarco jo per tornar a començar. Jo vinc d'aquella època que anaves amb un centre cultural a veure, per publicar un articlet en català parlant d'un llibre que acabava de sortir. I treballàvem per arribar a una normalitat que gairebé hem aconseguit.
Parles de
ambient cultural.
No pas política.
No, polític no, està clar.
I clar, cultural, és que jo ja no n'he verd dit. Per aquí, verd jo per ja, allà.
Sí, però desapareixerà, eh?
I esclar, i tirarem endavant.
Jo crec que sí.
Perquè la voluntat de la gent és més forta.
Evidentment.
I la part aquesta més política és la que t'angonieja.
Sí. És que no ho veig clar encara, no ho veig clar. Em sembla que la gent s'ha enlluernat pensant que si un dia s'aconseguia la independència lligaríem els gossos amb llangonisses i ho tindríem tot pagat, com deia el senyor Pujols, no?
Uh-huh.
L'altre dia em vaig trobar en una llibreria i un dels clients em va dir: aquest últim llibre teu, aquest dels pantalons curts, què tal? Sí. Es van dir, com a dir, amb la discreció habitual, se n'han venut 600 o 700, o sigui que misèria i companyia, no? D'aquí 2 anys ja veuràs. I què vols dir? Que quan tinguem la independència, veuràs. Home, dic, és ara l'hora de comprar-los els llibres, no? Ara tenim l'oportunitat de comprar discos, de comprar llibres, d'assistir, d'anar al cine, d'anar... Jo he anat al Boliche, que fan pel·lícules doblades al català, i sé la meva dona i jo sols a la tarda, amb una sessió, i llavors dius, home...
I tu es parlant de normalitat, i que això ja ho teníem tot, mira que no.
Oh, perquè no hi van, perquè la mateixa pel·lícula se'n van a veure al cine al costat que la fan en castellà, home. Vull dir que jo això no ho acabo d'entendre.
Tu ets dels que et sembla que s'ha de fer una militància activa per la cultura.
Amb la qüestió cultural, evidentment, esclar. I és que jo, hi ha gent amb qui he parlat que diuen: jo ja sóc independent, perquè doncs jo compro el diari, compro llibres, escolto la ràdio...
Sí.
I en canvi n'hi ha moltíssims que pengen la senyera, que tal i qual, i que a l'hora de la veritat, doncs...
No estan prou compromesos.
No compromesos. No, és que no...
No hi calen.
No cal estar compromès. És ser normal. Doncs si és català normal, és llegir i comprar les coses en català, no?
Escolta'm, la Wikipedia teva està plena d'errors, Quim.
Sí que n'hi ha.
Sí. N'hauríem de fer una de nova.
Potser sí.
Sí, va, què et sembla? De 2-3 línies. Normalment això, quan fem les converses, les fem de línia i mitja.
Mira, si hi ha errors, sí. Que un dia van sortir que la R mal posada en el cognom.
Ja. Però com que tu ets escriptor, Quim, jo crec que en comptes de línia i mitja podríem fer 3 línies. Amb permís de l'autor, què hi posem? Joaquim Carbó i Mas Llorenç.
Espectador.
Espectador. I una mica prota.
Bueno... Sí,
no? Espectador i una mica prota de la vida.
Sí.
De què més?
Moltes vegades involuntàriament.
Espectador i actor involuntari.
Exactament, actor involuntari en moltes ocasions, que no he tingut més remei que fer alguna cosa perquè no la feia ningú més.
Compromès.
Sí, és clar.
Amb què? Amb la literatura.
Sí, sí.
Amb la cultura.
Amb
la gent.
Sí, amb el país, evidentment.
Amb el país.
Home, esclar.
Molt bé, molt bé. Joaquim Carroi Mas Llorenç, espectador i actor involuntari, ha hagut de fer... Potser que ho diguem, que escrius.
Sí, home, també, esclar, no, no. Esclar, sí, home. Narrador, explicador, doncs.
Ah, explicador d'històries.
Explicador d'històries, sí.
Explicador
sí.
d'històries, eh? Menys sí. premiat del que caldria. Home, això s'ha de posar,
això,
aquí s'ha de posar.
Això s'ha de posar, està clar.
I el llegat que deixes per a les noves generacions, quin és?
Doncs els llibres, evidentment, però amb el convenciment que tot passa i desapareix, i es fon.
Deixes un espai de creixement personal.
Que deixo?
Un espai de creixement personal que està incert en la literatura.
Bueno, fantàstic. Escolta, està bé això, eh?
Sí.
Sí, home, i tant.
Acabem així?
Sí, 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 sí.
Quim, torna quan vulguis.
Moltes gràcies, Sílvia.
Gràcies a tu.
Indignada com una santa sense veïns.